I el que encara no sabeu de la nit electoral us ho explica el Santi Ovalle.
El dia comença a un bar de Barcelona amb el nucli dur de la campanya de Joan Laporta, Xavi Puig i Joan Soler, directius de confiança, fent un cafè amb el futur president del Barça abans d'anar al Camp Nou. Laporta es passarà tot el dia al seu box, donant-se un bany de masses amb socis. Els interventors del president fan les primeres pesquises per les taules de votació per mirar de calibrar els resultats. Em diuen que preveuen un 65-35. No coincideix, es queden curt, amb el sondeig del Sol de Vida. El dia avança i apareixen els VIPs. Jordi Pujol i Artur Mas, mestre i deixeble, es troben votant. També passa per allà Audi Norris, però no té l'antiguitat, no pot exercir el seu dret a vot. I apareix Xavi Hernández. L'han xiulat. Em sembla una autèntica vergonya. Ter Stegen no ha pogut votar tampoc, però mentre puja al cotxe em diu que espera tornar a jugar abans que acabi la temporada amb el Girona. Superem el migdia i hi ha el partit. Debuta Xavi Espart i fa una gran actuació. És la seva setmana gran, no m'estranya. Debuta a Newcastle i titular al Camp Nou. La paciència dona els seus fruits. Sabeu que el gener ho tenia tot fet per marxar cedit al Racing de Santander? D'un segona federació al líder de segona divisió. Era un pas endavant. S'ha dit 6 mesos, però Deco li va demanar que tingués paciència i ja li ha valgut la pena. Acaba el partit i cap al box de Laporta. El crit més repetit, macarrons, macarrons. Ens trobem Helena Fort, Joan Soler, Xavi Puig i d'altres directius. També Deco. Tots ells passen pel programa especial del Què t'hi jugues. I aleshores arriben els mariachis. Alejandro Echevarría els deixa passar, però amb una condició. Que vagin a la seu de Víctor Font i toquin el Canta i no llores. Ocorrent, però una mica sobrat. Laporta i Font s'abracen després dels resultats i Laporta rep el trabuco del tio Faja. La imatge impacta. Barretina, trabuc, la Cat mirant-s'ho des darrere i la munió de càmeres captant la imatge que farà la volta al món. La primera pregunta en Laporta president es aquesta.
¿Qué le ha parecido el trabuco, presidente? Me ha parecido espectacular. Cuidado, cuidado.
Doncs res, 5 anys més del trabucaire de la Diagonal.
Ai, en una estona el tio Fajal que t'hi jugues, eh? Interessant el que ha explicat el Santi Ovalle, Àlex Jofre, sobre Xavi Espart, que ho tenia fet per marxar al Racing de Santander al gener i Deco li va demanar que tingués paciència i que es quedés. I li ha arribat l'hora del primer equip.
Sí, és interessant perquè al final aquestes coses no saps mai quan t'arriben, no? Però el primer equip no va sobradíssim d'efectius i a la que hi hagi alguna baixa, mira, bona feina de Deco, no?
Molt, crec que, bé, ja l'havíem vist, no? Però crec que és un lateral diferent. És un lateral que, com bé sabeu, doncs, té passat com a migcampista i, per tant, és un lateral més migcampista que no de profunditat, no? Ahir ho vam veure, és molt precís en la passada. No li crema la pilota als peus, no li crema davant de pressions properes i després crec que té una cosa molt bona i és que té químiques, és d'aquells laterals que pot tenir química amb Lamine, primer de tot perquè és un 2007, és un altre de la generació dels 2007 i compta amb aquesta generació, i després que és un lateral d'aquells que guarda la zona, ahir ho vam veure, el Barça va fer sortida de 3 i Xavi Espart no anava cap a dalt sinó que es quedava, per tant li deixa tota la iniciativa a Lamine i defensivament que tothom es pot pensar, ostres, no té un físic prominent, li pot costar, és superintuïtiu. Ahir fa 9 recuperacions i és el màxim recuperador de l'equip. I moltes d'elles són per tallar línies de passada, és a dir, llegeix el que farà el rival i les talla. Crec que és un jugador que pot tenir recorregut sense Koundé, jo crec que donarà descans a Koundé, donarà descans a Eric i donarà descans a Bernal. Jo crec que l'anirà utilitzant.
O sigui, el veurem de migcampista, Xavi Espart.
No, jo crec que el posarà de lateral, però pot ser que Eric el posi de pivot
per donar descans a Bernal.
No, sí, jo també m'imagino més de lateral. Em va semblar, el vaig veure molt competitiu en aquesta línia, no? En accent sense bola, amb la pilota. Ahir no va ser un dia on havia de lluir molt i em sembla encertat i ben decidit, però crec que per velocitat que supleix moltes coses i per aquesta intuïció i intensitat que posen moltes coses, bueno, interessant, però l'hem de veure.
El Barça va guanyar 5-2 al Sevilla, continua líder amb 4 punts d'avantatge sobre el Madrid i ha recuperat Flaqui a O Capitao.
Sí, senyor.
Sona l'himne del Barça.
Comenzó el partido, balón para el Barça, el primer balón que toca
para Cubarsista.
Mira Cancelo que entra al área, continúa Cancelo, da Cancelo, panal.
Que lo va a tirar el Rafinha. Oh, capitán con pierna izquierda, balajo de bajos bajo palos, el Panenka, gol.
Panenka, gol, 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 gol. Contra Ratalla Cancelo, el Manza Gudel, que es panal, es panal como una casa.
Capitao ya marcó el primero de Panenka, veremos cómo gestiona el segundo. Ahí va Rafinha, le pega fuerte, abajo, gol, 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 gol.
Capitao Laurana, un altre cop dins dels 11 metres.
Barça, el balón para Bernal, Bernal al espacio, pone el balón para Olmo, que llega, remata, gol. Gol, 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 gol,
per acabar de arrodonir una primera part fulgurant. Continúa Fermín, que ve tira capa al interior. Avanza el hidrón amplio de Rafinha, interior del área.
Rafinha para el hat-trick, le pega y un rechace, gol. Gol, 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 gol.
Marca la nou Rafinha, que suma un hat-trick.
Tiene la jugada Lewandowski para Cancelo, todo el pasillo, toda la paradera para el portugués. Entra en el área, amaga, quiebra su marcador, remata, gol.
Quina maravilla jugada del 2 del Barça. L'ha deixat passar Robert Lewandowski amb una acció de mèrit.
Está en modo disfrutón y se lo está pasando en grande. João Cancelo, gol, 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 gol.
Lo de Cancelo tela, ¿eh?
Sí, noi. Mira que el fitxatge aixecava incerteses, però en aquest context que et falten els laterals titulars, doncs escolta'm, està fent bons partits, aportant bones coses. És veritat que defensivament seguim pensant que és una moneda a l'aire, però almenys dona certa alegria en atac per banda esquerra i, a més, crec que està provocant, ara els que en saben ens ho diran, una millor versió de Rafinha, que pot participar més per dins i potser això li permet lluir una miqueta més, no?
O que Rafinha està provocant una millor versió de Cancelo.
Val, doncs l'ordre dels factors si altera el producte o en aquest cas, no? No ho sé.
No ho sé, ara dirà la seva opinió el Jofre. A mi em sembla que Cancelo és un jugador amb molt potencial ofensiu, però és un jugador per jugar en un context molt específic, no? És a dir, i aquest context és... Cancelo amb Rafinha per davant pot explotar el seu carril, no? Pot tenir les seves coses, no ho pot fer amb Rashford, no ho podria fer amb Ferran si jugués a l'esquerra i no ho podria fer si jugués d'extrem i amb Valde per darrere, per exemple, no? Rafinha és un d'aquests extrems que es passa més temps a dins que fora perquè ataca l'àrea, per tant li dona carril lliure. Però és que, a més, jo crec que Rafinha per davant i Gerard Martín per darrere l'ordenen una mica, no? Hi ha molts moments en el partit on veus que el col·loquen, on veus que Rafinha amb aquesta primera pressió impedeix que l'atac del rival vagi per allà. Però és veritat, és un jugador que té sortida cap a dins, cap a fora, que té bon peu, que a més és valent. Bé, jo crec que en l'absència dels dos laterals, crec que jugarà per l'esquerra, ara mateix és el titular per l'esquerra.
A mi em segueix generant aquest dubte des del que parlava el Flaqui. Home, hi fa un partidàs, eh? I no és el primer que fa, i està en bon moment. Jo crec que està en bon moment perquè l'equip ofensivament s'està trobant escenaris favorables. El dia que s'hagi de remar i que no toqui atacar i no toquis un resultat molt a favor on tinguis espais i et generin moltes coses que totes en pilota, penso que li falta competitivitat.
El partit va deixar moltes coses positives, com en reconeixia el propi Deco, al que t'hi jugués.
Jo crec que bastante, muchas, ¿no? O sea, crec que Rafinha està en un bon moment per lo que viene de futur és important. Creo que debutar Xavi Espar, yo siempre digo que yo con 25, 26, no me acuerdo exactamente, debuté en Camp Nou y ya estaba asustado, imagínate un chaval como él, entonces, pero creo que ha sido muy inteligente, ha hecho un partido serio, con responsabilidad y poco a poco ganando confianza y nosotros estamos contentos por esto. También podemos decir la vuelta de Gavi, que ha sido emocionante para todo el mundo, para todos los barcelonistas y para nosotros que estamos con él todo el día. Yo creo que hubo cosas positivas, Dani, o sea, el equipo ha hecho un buen partido, en general hemos estado muy bien en defensa, bajamos un poquito la intensidad siempre en algún momento y siempre sufrimos, pero es así, sabemos que con 3-0 bajamos ahí un minuto y normal, pero lo importante era ganar y hacer un buen partido con de cara a lo que viene a miércoles.
Quina ovació es va endur Gavi del Camp Nou, i que important per ell i pel Barça que torni a jugar, perquè és d'aquests futbolistes que contagia.
Sí, gestió de Flick també, que jo diria que va esperar que la gent el demanés per treure l'escalfa. És que em sembla que Hansi Flick en aquestes coses és molt bo. I és una gran notícia tornar a veure a Gavi, evidentment, tornar a veure aquesta comunió que generen aquestes sinergies en l'equip, no? Que tots els companys tenen moltes ganes de que li vagi molt bé a Gavi. I això crec que dins el camp és que té un impacte brutal en marcador i en rendiment, no? Quan tu tens tantes ganes de que el teu company tingui minuts, li vagi bé, li dones la bola, que es trobi bé, això, al final, el rival és que té poca cosa a fer.
és un mestre de la gestió i, per tant, els minuts de Gavi els tenia pensats, hagués anat com hagués anat el partit, crec jo, i a més era contra el Sevilla i tots ens n'alegrem molt, i aquella abraçada és que se'l fa seu en el dia a dia i se'l fa seu allà a Flick. Dit això, també és important per al tema futbolístic.
Per això et dic, sí,
és
totalment.
Que al mig del camp, ara el Barça és on va més just, i Gavi, en aquest segon graó, ell sí és un jugador que és un buit. Jo no el veig com un mitja punta, aquesta tercera alçada, que és més per Olmo i Fermín. Tampoc el veig un 6, que ara en Bernal, i quan torni de joc, doncs està ocupada per aquí. Però, en canvi, sí és un jugador, jo crec que és el jugador més adequat per donar-li aire a Pedri, no? que el necessitarà l'equip, que vagi restant-li minuts i tenir-lo fresc. És a dir, que més enllà de tot el component sentimental que el té, i molt, i Gavi anirà a poc, això està clar, però és important des del punt de vista futbolístic.
Està clar.
Ell no, però Flick.
El faran anar a poc a poc, perquè si és ell ja la setmana
que ve.
I això jo crec que li haurà servit també, perquè abaixar una mica revolucions la seva situació al final l'ha d'ajudar.
Nil Solà, aviam, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
També dia intens per tu ahir.
Molt intens, sí, la veritat.
Va descobrir lo gran que és el Barça.
No donava crèdit el que veien els seus ulls.
Però a primera fila.
Això sí, això sí.
Des del matí fins a la nit. Després ja una retirada de temps és una victòria.
De nit a nit, diria jo, i una retirada de temps va ser una victòria.
Què va dir Hansi Flick?
Doncs un Hansi Flick a la línia del que veníeu explicant, moltes coses positives del partit d'ahir, però algun però a l'actuació del seu equip.
I think a lot of things are going in a good way. Hem tingut coses molt bones,
però és veritat que també hi ha bastantes coses que les hem de millorar. Tenim 3 punts més, un partit menys, hem marcat 5 gols, però hem vist, sobretot al principi, coses de l'equip que no m'ha agradat i que, insisteixo, que es poden millorar del meu equip. Soc conscient que tenim els partits, que ara mateix hi ha jugadors bastant carregats. Hem de jugar, entre altres coses, més ràpid. Hem d'estar centrats, sobretot, al partit contra el Newcastle, perquè serà un gran equip. Això deia Hansi Flick, un dels protagonistes també del partit d'ahir, n'hem parlat. O Capitao, que no marcava Lliga des del 25 de gener i que ahir va fer un hat-trick, és el seu tercer hat-trick amb el Barça, n'havia marcat un contra el Valladolid en Lliga i un contra el Bayern de Múnic a la Champions, així parlava Rafinha després de fer aquest hat-trick.
La verdad estoy muy contento porque, bueno, un hat-trick no es cualquier uno o cualquier día que se marca, ¿no? Al final es algo muy especial y, bueno, poder hacer mi tercero, no solo del Barça, pero de la carrera, aquí en esta camiseta muy especial.
Evidentment, un dels protagonistes, també n'hem parlat, és Gavi, que tornava més de 200 dies després a poder jugar, va tenir aquests minuts, va sentir el calor del Camp Nou amb una ovació espectacular, també després del partit en un molt emotiu moment que van penjar també a xarxes al que t'hi jugues, i reconeixia que aquesta segona vegada, aquesta segona lesió, ha estat molt dura.
Ha sido muy duro, ha sido mucho más duro que la otra vez, lo he pasado bastante mal. Ha sido el proceso más doloroso y me ha costado más el día a día, pero bueno, esta sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y con todos mis compañeros es única y estoy muy feliz. Bueno, pues he soñado con este momento muchas veces, al final es una lesión complicada, pero bueno, yo sé que puedo salir de esta y muchas más.
Doncs aquest és el caràcter, sí que de Gavi, que tornava ahir al Camp Nou i que a poc es reincorporarà a la dinàmica.
Els números del Barça 5, Sevilla 2, amb el Fermín Suárez.
Bon dia, sí que el Barça segueix impolut a casa, 14 jornades, 14 victòries, sumant el de Copa, 7 partits consecutius a casa amb almenys 3 gols marcats. Un dels més destacats, lògicament, Rafinha, 17 gols ja, segon màxim golejador, tercer hat-trick de Blaugrana, 2 gols ahir de penal, ja en porta 8 de 8 des dels 11 metres des que juga el Barça, 5 de 5 aquest curs, 3 gols ahir de 3 rematades. A més, al Barça ja li han assenyalat més penals que en tot el curs anterior. Li han xiulat 13, 10 marcats, no en forçava tants des de la temporada 20-21. L'altre molt destacat, a part de Rafinha, Joao Cancelo, gol no marcava des de març de 2024 davant el Napoli i 2 penals forçats. Cap jugador blaugrana en forçava 2 en un mateix partit des de Neymar. Feia 11 anys en un, curiosament, Barça 5, Rayo 2. Amb el de Cancelo ja són 17 els golejadors diferents que ha tingut del Barça aquesta temporada. Bon debut de Xavi Espar, amb només 11 pèrdues de 86 accions, 8 de 13 en duels al Camés, faltes forçades 3 al Camés juntament amb Olmo, cap falta comesa i a sobre 5 pilotes interceptades al Camés, i per últim, l'única màcula en el partit, a part de la sequera de Lewandowski, amb 4 rematades només una porteria, amb els 2 gols encaixats, ja s'ha arribat a la xifra de 50 gols rebuts en 44 partits.
Són els números del Fermín Suárez, aquí podeu escoltar també el Que t'hi jugues Barça, la retransmissió en català dels partits del Barça. Dimecres a 7:15, a 7:15, 18:45, Barça-Newcastle, amb el Flac i el Carrusel, amb el Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez, el Que t'hi jugues Barça des de les 6.
Des de les 6. Estarem allà.
Una hora estranya, eh?
No m'agrada.
Gens.
Esperem que no li agradi als anglesos, tampoc.
Bueno, encara no van... Sí. Són 2 hores menys de...
De càrrega.
De càrrega.
De càrrega alcohòlica, vols dir?
De càrrega, en general, càrrega, del que sigui. De càrrega emocional, també.
Energètica.
Energètica, de càrrega...
Hi ha alguna lectura del partit d'ahir que es pugui extreure de cara al de Newcastle?
Per mi, més d'una. Per mi, Rafinha, que necessitava, a més de contagiar en moltes coses, necessitava gol, perquè estava lluny de sentir-se en pes. Per mi, Olmo, que és una alternativa bona, perquè Fermín va sortir i serà titular, perquè ho ha de ser. Olmo no ho serà, perquè ja va jugar molt i ja ho va veure.
No va estar malament, allò.
No, va estar bé, no, va estar bé. Per això bé. Crec que ens farà falta.
Que es piquin, sí, sí.
I una altra vegada,
Olmo té
el tema
molta
del
classe.
Molta, és boníssim.
Molta. Es veu, eh? Molta. Té molta classe.
Olmo, en el seu màxim rendiment, per mi, és del, ell, Pedri i Lamine són jugadors diferencials en l'equip. El que passa és que no l'està trobant. També és veritat que té una competència que és Fermín, que li posa molt difícil, perquè Fermín està molt bé. Però a mi em sembla que el partit d'ahir arriba amb bona energia, i el tema de Gavi, que també és aquest bon rotllo i aquest mood que fa que són coses que sumen.
Però?
No, però el partit serà molt complicat, perquè ja ens vam veure l'altre dia...
El pro és Lewandowski.
Ah, això també.
Ah, no, sí, anava a dir, la del 9, que me l'has vist, la del 9 és evidentment és una assignatura que tenim des de fa dies, i cada vegada es va greujant més, i després que ells... són bèsties tots.
Però això de Lewandowski ahir és la màscara, és que no està bé, és el pas del temps, és perquè hi falla gols que un davanter de talla mundial com ell...
El cap, no? El remat de cap.
És que van fora, no és que li tregui el porter, és que les envia fora.
N'hi ha una més important, que la remat de cap, la contra un que té sol,
que va fora també.
Que va fora.
Ah, és veritat, no recordava, és veritat.
Sí, és que per això...
Sí, a veure, per mi... Sobre ahir lectures positives, sens dubte Rafinha, que es va donar la sensació que torna a volar i el Barça ho necessitava. És superimportant que Rafinha estigui en bones condicions físiques, perquè en l'últim partit, des de la seva tornada, l'havia vist a mig gas. Crec que anirà bé el descans que per Eric, no? I per Ferran. Rashford m'està deixant...
No, 45, també.
Sí, també, Pedri, aquests 45. I després, però, després el tema del nou, no? Tema del nou, Lewandowski en els últims 3 partits porta 6 rematades, només una porteria. És a dir, per mi és un tema de... Físicament no està bé, és a dir, no se'l veu elèctric en els girs. No. Jo crec que ahir Flick va voler donar-li els 90 minuts a veure si veia porteria, i crec que amb Lewandowski el problema no és aquest, crec jo, eh? Lewandowski sempre tindrà gol, sempre, tota la vida. És un jugador que ha tingut gol i a totes les temporades ha acabat sempre amb més de 30 gols. Però ha d'estar bé, no? Jo crec que en aquest moment ara apartar-lo una mica, donar-li, dosificar-li els minuts, aniria millor, crec jo. Tot el contrari que Ferran. Que Ferran sí que és un jugador que es mou per confiança, per dinàmiques...
Jugarà Ferran dimecres?
Jo crec que sí, que jugarà dimecres. Jo crec que hauria de jugar contra el Rayo, que també el Rayo és un equip que costarà, però que juga obert i que a veure si pot marcar gol. I si no, el Barça té la sort de que té un Dani Olmo que et pot jugar de fals nou, i que aquesta alternativa jo crec que ja estem tardant en veure-la alguns minuts.
És que tant de bo en comptes d'un nou necessitéssim un cotxe, perquè llavors ja el podries tenir al moment.
Clar, sí.
Perquè amb un Diauto, el centre comercial de l'automòbil més gran de Barcelona, hi tens prop de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, a més, amb finançament a mida. És que més de 120.000 persones ja han confiat en Mundiauto, i això ho pots trobar de dilluns a dissabte al Prat de Llobregat, que t'hi arribes fàcil amb el metro, línia 9, clar, si no tens cotxe, hauràs de...
Efectivament.
Pots anar amb metro i tornar amb cotxe.
Clar, parada al Prat fàcil. Estació, perquè és al Prat, o a mundiauto.com.
Que t'apuntes a la proposta de Olmo davant de centre.
Olmo, Fermín, Rashford, jo crec que ja estem en moment d'anar provant alternatives en funció de pla de partit. Jo estic d'acord en que a Ferran, amb més el posis, més et rendirà, perquè és un futbolista que necessita sentir-se bé, i a més no baixa mai el to. Això és algo que l'equip ha d'agrair. però és que està fallant, per tant, hi ha alguna alternativa més, però Lewandowski...
És estrany, Ferran, 3 minuts els últims dos partits, és a dir, que estem dient de jugar, però és que va jugar 3 minuts a Newcastle i ahir no entra, vull dir, si creieu que se li ha donat continuïtat, també és complicat d'entendre.
Jo crec que Flick pretenia donar ritme a Lewandowski per jugar amb ell els partits que venien, que són el... Jo per això pregunto si esteu convençuts que jugarà Ferran, perquè em fa l'efecte que en el pla de partit hi ha Lewandowski. No t'ha donat els arguments suficients com per mantenir-lo, però que estic convençut que Flick, en el seu planning, en el seu Excel del mes de març, veia Lewandowski a Newcastle i veia Lewandowski a la tornada contra el Newcastle. Perquè el veu i l'ha estat gestionant perquè arribi, en teoria, que té l'objectiu, en bones condicions, als partits que venen ara per davant importants.
En aquesta línia això Ferran també ho ha vist i això no li fa bé a Ferran. I em genera algun dubte, jo crec que jugarà Ferran, però em genera algun dubte.
Del davanter vam parlar amb Deco, que no va voler entrar a Si Julián, Haaland...
Va ventilar.
Bueno, li vaig fer l'assistència perquè me la rematés. Sí, va explicar que confia en que el Fair Play permeti inscriure amb normalitat aquest proper estiu i que el que toca ara a la direcció esportiva és treballar. Deco.
Jo crec que primero es, hoy es un día importante, un día decisivo para el club. Un día de toma de decisiones, o sea, de qué futuro estamos hablando. Y yo creo que a partir de ahora es el momento de sentar y analizar lo que se va a hacer en el futuro. Yo creo que hoy no era el momento para eso. Seguramente vamos a empezar a trabajar como ya estamos trabajando desde siempre, pero ahora con más seguridad y más certeza que estamos nosotros, o sea...
O sea que si te pregunto por Julián o Haaland, un nombre de estos, me vas a ventilar rápido la entrevista, ¿no?
Te ventilaré, sí, sí.
Lo interessant és que quan ja li estic fent la pregunta, ell fa, uf, com dient otra vez. Estava més juganer Joan Soler, que serà el vicepresident esportiu del Barça a partir d'allà. Julián Álvarez, Haaland, o qui vindrà aquest estiu?
Algú d'aquests vindrà, eh? Sí, jo crec que algú vindrà, eh?
Algú vindrà, eh?
Compte.
Algú vindrà. Que tenim notícia.
Que sí. No farem com el Font, que el va presentar sense ser, però no, jo crec que algú vindrà. No, va, escolta'm, mira, avui ha debutat un altre nano, tu. Aquí estem molt contents que els jugadors de casa estan donant el callo d'una manera increïble. I la veritat és que estem realment doncs, molt contents amb ells i és veritat que el mercat s'haurà de mirar perquè ja ho sé que ho miraran i bueno, pues acabarem de fer l'equip més fort encara.
I us dic una cosa, sabeu per què heu escoltat l'entrevista que vam estar fins a les 2:30 al Camp Nou amb Joan Laporta i hi havia molta gent de la seva confiança i persones de la directiva del Barça i del club. Amb una d'elles vam estar parlant del davanter centre. I ens va dir que creu, i ara no ho convertim en notícia perquè ho deixarem que és un, com es diria, un xascarrillo, un...
Xarrup, un xarrup diferent.
Mira, l'últim xarrup electoral.
Un xarrupet.
L'últim xarrup electoral.
La última i nos vamos, va.
Creu que Julián Álvarez acabarà al Barça.
Ostres. Més que un xarrup, això, eh?
M'agrada, no li agrada el Jofre.
Ha carregat aquest, eh?
A mi no.
Puixuela.
A mi no em convenç gens.
Pachara no. Jo us dic el que ens van traslladar.
No, els diners que val ell, els diners que cobre ell, per tenir un davant de centre, que al final és veritat que els que tenim ara, els dos que no estan anant molt bé, però Julián, jugant en aquest Barça, tocarà per partit 10 pilotes? El davant de centre del Barça, quantes pilotes? Quan participa? No és que Lewandowski no la vulgui tocar, és que no hi arribem, perquè juguem amb una altra cosa. 10 pilotes, Julián toca amb 10 goles, farà 3 gols per partit? És que no el farà, ens gastarem un dineral, no el tenim. Bueno, si el tinguéssim, tu, tira, que ja és bo, eh? Però no el tenim. Hem de buscar fórmules d'un jugador amb més gana, més jove i més barat.
Veurem què passa. Per cert, vam parlar amb Xavi Puig, també, que és el directiu responsable del futbol femení, i va assegurar que Alexia es quedarà.
Bueno, Alexia sap que té aquest any i ja decidirà, però jo penso que Alexia està molt bé aquí al Barça, és el club de la seva vida, està en un equip magnífic, amb un projecte que il·lusiona i jo penso que al final Alexia doncs, prendrà la decisió que tingui que prendre, però serà la de quedar-se. Estic convençudíssim.
Xavi Puig, parlant del futur d'Alexia, i ho diu clarament, que està convençut de que Alexia es quedarà. Confieu en una remuntada del City o no?
Home, confiar... Percentatges. El verb confiar és una mica fort. Jo crec que hi ha opcions.
Enteneu això del dia de festa als jugadors avui?
Jo ho entenc.
Sí, jo també.
I el que està és traslladant que ho veu molt negre, aquesta acció. Em sembla... Preguntaves abans si ho havia viscut alguna vegada. Jo recordo amb Rubi, a Girona, que una vegada, quan érem febrer, i ens va portar, no? Anàvem a entrenar a Torremirona, quan el Girona no era el Girona, no era City, i anàvem cap aquí, cap allà a entrenar, que no teníem camp. Ens va portar a Torremirona a entrenar i ens va fer una xerrada i festa perquè considerava que els punts que teníem en aquell moment era un premi de temporada i estàvem al febrer. I una cosa així similar, no? Però era per a bé, però no vam entrenar. I després me recordo una... a Sòria, que va passar el contrari, perquè l'entrenador, teníem el Lucas Alcaraz, que era un vinagre, molt vinagre, una abraçada al Lucas, que me l'estimo molt, i vam guanyar, i el típic que guanyem i ja estàvem quasi, ja havíem quasi pujat, però quedaven poques jornades, tal, i la victòria ens posava ja, i el Lucas allà al final, no, però tal, i vaig dir, mister, mañana fiesta y pasado también. Me da igual lo que digas. O sigui, que la vaig provocar jo, no l'entrava.
Així li vas
dos
dir?
Dies de festa. Sí, perquè era un ànsies, no? No, 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 perquè queden partidos allà a descansar. Dic, descansar no. Mañana fiesta y pasado también. O sigui, que aquesta la vaig fer jo.
A mi també m'ha passat. Normalment era per netejar la ment.
Clar, perquè tu com a capità t'haurà tocat negociar amb l'entrenador algunes festes.
Sí, aquestes vàries, sí, però jo em refereixo que aquestes n'he fet, també. No pot ser tan així com ho feia el Jofre, però sí, n'he negociat i n'he aconseguit, però que surtin del propi entrenador m'ha passat també un parell o tres de vegades i normalment és per netejar. Una vegada, Manolo Márquez, que ha passat per aquí, el coneixeu bé, això ho va fer un parell de vegades, no? Dir, ostres, l'equip el veig una mica agobiat, demà teniu festa, o fins i tot anar a l'entrenament, fer la xerrada i dir una cop a casa.
Està parlant Guardiola i li pregunten per aquesta qüestió de la festa el dia abans del partit.
Hi, Pep. Can you take us into the decision of giving the players a day off today?
Ara li pregunten.
Sí.
We train tomorrow.
Us entrenen demà?
Yeah.
Okay. Abans del partit.
You say many times this is mental.
Ho ha fet ja, aquesta temporada, ho va fer el partit de la fase lliga abans de jugar contra el Borussia Dortmund. No van entrenar el dia abans, van entrenar el mateix matí. I van guanyar 4-1.
Ah, mira.
És el precedent que tenim.
The way you play, as much you play good, your mental will be strong, and you are not good, will be
diu que està relacionat amb un tema mental, el fet de no entrenar, que quan jugues bé estàs més preparat mentalment.
I'm pretty sure we are able to do it at home, always we are able to do it. It's more how well we are going to defend.
Diu que l'equip està preparat per fer-ho, per fer aquesta remuntada demà. Però que, òbviament, no és fàcil remuntar 3 gols contra el Real Madrid. Diu, estem aquí, és un partit de futbol, tot és possible a l'Etihad. Fer un partit bo amb els jugadors de talent que tens i defensar bé. Ha insistit en un parell de respostes Guardiola en el fet de defensar bé, l'importància de defensar.
Contra el Fulham també ha explicat Guardiola que ho va fer, donar festa als jugadors el dia abans. Per tant, tindríem el dia del Fulham i el dia del Dortmund, on el City va acabar guanyant aquell partit 4-1.
Ara repassava que va jugar dissabte o diumenge?
Dissabte.
Dissabte, per tant, van entrenar ahir. És que realment tocaria dia de festa. El que passa és que tens partit, l'entreno que farien avui, te pots imaginar que seria...
Ja ha explicat que és un tema mental.
Pràcticament res, llavors és...
Que, compte el tema mental, el City contra el West Ham va xutar 25 vegades, mm-hmm. El West Ham només un xut, i el resultat va ser empat a 1.
I al Madrid viatgen Mbappé i Bellingham.
Mbappé, Bellingham i Carreras han entrat finalment a la llista de convocats. Jo crec que és gairebé impossible que Mbappé i Bellingham siguin titulars. També crec que Carreras té molt poques opcions de jugar lateral esquerre. Per tant, Fran García té moltes opcions de ser lateral esquerre titular. Una altra cosa és que puguin tenir minuts, especialment en el cas de Kylian Mbappé.
Gràcies, Bruno. Fins ara. Abans de saludar el tio Faja i per tancar la tertúlia d'avui, Joan Tejedor. Teje, què tal, com estàs?
Hola, sí que bon dia a tots.
Hola, Teje.
El Teje va narrar el Mallorca-Espanyol a Carrusel. Victòria del Mallorca 2-1, derrota de l'Espanyol. Molt emprenyat Manolo González i molt emprenyat el club amb les decisions arbitrals. Sincerament, costa d'entendre que l'àrbitre
sí,
no...
Sí, sobretot per la que acaba desencallant el partit.
Explica, Teje.
Espera, portem un retard important. Sí que et faig el relat, escoltem protagonistes. Bàsicament, plou sobre mullat amb l'Espanyol i ahir la gota que fa vas al got és la de l'empat del Mallorca. L'Espanyol guanyava 0-1 amb un gol a la primera part. A l'inici de la segona es queda amb 10. Tenia el partit més o menys controlat, segons deia Manolo González. Ell tenia la sensació que el Mallorca no li feia perill, fins que arriba una jugada en què Samu Costa en pren una diagonal a la mitja lluna i quan és a punt de xutar, ell ja carrega la cama després de fer l'últim toc amb la pilota controlada, Urco li trepitja la pilota arribant a l'ajuda per darrere, és a dir, salva el xut, i Samu Costa acaba xutant la cama d'Urco. L'àrbitre és a un metre, no ho veu, la pilota queda allà morta, Pablo Torre de rebot fa el gol de l'empat, avisen l'àrbitre des del VAR i quan la va a veure, dona el gol. Tothom estava incrèdul, ningú va entendre per què, i de fet Manolo González, després del partit, va dir que no havia volgut ni anar a demanar explicacions a l'àrbitre perquè són massa setmanes sentint, va dir textualment, que l'enganyen com a un nen petit.
Jo no he volgut parlar amb l'àrbitre perquè no vull... penso que no tinc res que parlar. Són imatges, les imatges les ha vist tothom. A partir d'aquí jo crec que cadascú farà la seva visió. Si és el Mallorca dirà que és gol, si és la resta d'Espanya dirà que és falta. A partir d'aquí hi ha coses significatives. L'acció de Jofre acaba cap a porteria, que és impossible que Raillo arribi a aquella pilota perquè és una pilota que roba, va controlada, per mi és vermella. L'acció de Mojica, que és la segona groga, amb Urco a la banda, tampoc passa res. El gol, l'acció de Piquel, que no han tingut... bueno, l'han fotut fora, una acció que va al terra, que bueno, pots dir que és vermella. Aquí no ni entraré, però tota la resta que ha passat a partir d'aquí, jo ja et dic, jo no tinc ganes de parlar, no vull, és que no vull que m'expliquin històries, no, ja no sóc un nen petit i ja no vull que m'expliquin històries, però sí que ja és el dia del Girona, és el dia del València, al minut 90 i pico, avui, per segon any consecutiu aquí, començo a estar una mica cansat d'això, tot plegat.
Són diversos partits aquesta segona volta i fixa't ja que cita diverses jugades del partit que qui veiés el partit pot pensar, home, potser es fila molt prim. Però després del duel, tots els jugadors van marxar vestidors, van fer sortir Dimitrovic a atendre les televisions per no exposar-se més sancions, però no va voler sortir cap futbolista a zona mixta i qui va parlar va ser el director de Relacions Institucionals del club, que és que ens va dir que els jugadors ja no volien entrar en un bucle que a sobre els hi pugui costar sancions amb ells, que el club va anar ja a parlar amb el comitè tècnic d'àrbitres i que ara la queixa l'hauran de fer per escrit, però és que tots aquests errors concatenats el que fa és que acabi afectant ja no només a la classificació de l'equip, que també amb els punts que es perden, sinó a la pròpia, no sé com dir-ho, confiança, autoestima dintre el camp, que ja qualsevol acció susceptible de que sigui xiulada cap a un costat o cap a l'altre fa sentir inseguretat als propis jugadors de l'Espanyol. Aquest és Xavi Andreu.
Impotencia por todo lo que está pasando durante la segunda fase de la Liga, sobre todo, en que siempre el criterio arbitral acaba siendo perjudicial para nuestros intereses. Nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico está cansado, le cuesta ya, hoy lo ha demostrado, los jugadores ya no salen porque, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Porque el árbitro dice que las imágenes de televisión no le permiten ver nítidamente lo que ha pasado. Y hay una jugada con una lupa donde se enseña claramente que ahí ha habido una falta. Nosotros ahora lo que haremos es hacerlo por escrito, porque ya fuimos allí precisamente porque formamos parte todos de este colectivo y todos debemos respetarnos y buscar siempre bajar el suflé, que cuando hay momentos de crispación, reducir esta crispación, pero hay momentos que es imposible. Es que llevamos toda la segunda vuelta con penalti, con jugadas que cuando pasan en nuestra área es penalti, cuando pasan al área rival no lo es, y esto nos está perjudicando porque nosotros ahora mismo estaríamos en una posición mucho mejor de la que estamos.
Per tant, la jugada d'ahir passa dins d'un context, passa dins d'una tendència que s'entra en l'Espanyol en aquesta segona volta, però clar, la jugada d'ahir, quan Xavi Andreu ens diu que l'àrbitre, l'explicació que ha donat, la que no havia anat a, la que havia volgut anar a escoltar Manolo, és que la imatge no és prou nítida, ens sobta, perquè és veritat que la jugada és molt ràpida, que en directe pot passar de no saber si ha impactat primer la pilota al jugador del Mallorca i de rebot li ha torçat el turmell a Urco o no, o si el jugador del Mallorca xuta a l'aire i només toca pilota el de l'Espanyol, si hi ha impacte, però la repetició ens deixa molt pocs dubtes. A la transmissió de Carrusel, els 4 minuts de revisió, el que teníem dubtes és si estaven calibrant si era entrada de groga o de vermella per la força excessiva que comporta un xut, no? Però és que un cop es publica l'àudio del VAR, realment, de Burgos Bengoetxea, en una imatge en què l'àrbitre de VAR i el seu assistent veuen claríssim que el jugador del Mallorca xuta el taló del jugador de l'Espanyol i que la cama del jugador de l'Espanyol surt disparada amunt, de Burgos no ho veu, fins al punt que, mira, escolta, és que li arriben a intentar posar una reproducció del semiautomàtic a veure si així li fan veure la puntada.
Mira, Richie, observamos que el defensor pone el balón, el pie encima del balón y Samuel Costa le pega una patada, ¿vale?
Ponme cuando le...
para el puto Costa.
Yo no sé si es la dinámica de la acción, por favor. ¿Pero estás seguro que le pega patada? ¿Tenemos otra cámara?
Sí.
No le da, tío. No me vale, esa no me vale.
¡El gol, el gol! Dale, dale, zoom.
Chicos, yo no veo, es que puede ser la dinámica, yo no veo que le golpee, ¿eh? Tenemos una mejor, por favor, en más cortos. A ver, tócame, ¿podéis poner el punto de impacto según vosotros en la tele como lo veis? Ese no me vale, ese está borroso. ¿Tenemos otra más nítida? Yo no veo el punto de impacto, claro, chicos, ¿eh?
Vamos, dejad de trabajar.
No tenemos más imagen.
L'àrbitre de camp el que diu és que no veu cap imatge on pugui apreciar clarament que hi ha falta. S'escolten també de fons jugadors del Mallorca, jugadors de l'Espanyol intentant condicionar-lo, i també el de
Bar. Jo crec sí, però, perdona.
El de Bar està condicionant el que ha de xular el de la gespa, que en teoria no hauria de ser així, que deia Esteje, perdona.
Jo crec que els que se senten entren pel micròfon del quart àrbitre, eh?
Ah, val.
Perquè l'àrbitre està fent la feina, és el que diu dejad de trabajar, el que intenta que no s'acostin a la posició del monitor. Jo crec que no se senten pel micro de Burgos Bengoetxea, sinó del quart, que és el que els conté lluny de la pantalla.
Vale. Enteneu la jugada, perquè sembla clar que hi ha falta.
És una falta com un castell, realment em sorprèn. Dit això, dues coses. Una, jo, en aquestes accions seria la tendència que no entrés el VAR respecte al que decideix el de camp, perquè està molt a prop, no ho veu, i pots generar dubtes, i després l'Espanyol, que està en una dinàmica molt dolenta, se'n recorda molt de les queixes i a la primera volta de totes les que li posarien a favor, que segur que n'hi ha moltes, no? És a dir, la dinàmica és tan dolenta que et sembla que són els àrbits, però la d'ell és molt clara.
És incomprensible. La d'ell és incomprensible, i més quan entra al VAR. Per tant, sí, és de difícil explicació.
Va, Jofre Mateu, Àlex Delmas, gràcies. Teje, t'escoltem a la graderia del balcó a partir de 8:45, 20:30, Ser Catalunya, la graderia del balcó amb el Joan Tejedor.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.